Senyor Armangué, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vejam, la primera pregunta és directa. És factible la unificació, diguem-ne, de la comarca després de tants anys de, entre cometes, de viure separats, per entendre'ns?
No, la unificació administrativa avui per avui és molt difícil. No hi ha una conscienciació d'anar cap a aquest objectiu. Però hem de partir d'una altra realitat, i és que l'Alt i el Baix Empordà tenim moltes similituds, moltes equivalències en diferents àmbits, en diferents segments. I un d'ells és l'economia. L'economia de l'Alt i el Baix Empordà és una economia molt similar a una estructura econòmica molt equivalent i amb unes fortaleses i unes debilitats també molt semblants. Per tant, l'Alt i el Baix Empordà tenim moltes similituds amb l'economia, que és una evidència, com he parlat, però també en altres camps, com és en el camp cultural, en el paisatge, en la singularitat, en definitiva, de lo que representa l'Empordà. Avui per avui jo crec que és difícil, però jo crec que en un futur és un tema que s'haurà de plantejar si no volem que l'Empordà quedi reduït a la perifèria del nostre país. Si volem que l'Empordà ocupi un lloc de centralitat, ha de tenir més poder que el que té en aquests moments.
Deia vostè, administrativament no sembla que sigui factible. Tanmateix, hi ha una cosa que és així, que és que moltes de les persones que vivim a l'Empordà, sigui l'Alt o sigui el Baix, quan ens pregunten, diem que som de l'Empordà, no diem soc del Baix Empordà o soc de l'Alt Empordà.
Efectivament, jo crec que tant des del Baix com des de l'Alt ens considerem empordanesos sense cap afegitó. La nostra forma de ser i d'entendre aquest petit país doncs ens porta a qualificar-nos així. Però d'aquí a que passem amb un estadi en el qual hi hagi una unitat administrativa, una unitat política, avui per avui és difícil, però no descartable en un futur immediat.
Senyor Mangué, creu que el mestís del Montgrí ha fet més per aquesta divisió que no pas la divisió administrativa?
No, el que ha fet més per aquesta divisió han estat les comunicacions, han estat els serveis de centralitat. És evident que avui una part important, sobretot en el Baix Empordà, té una major tendència d'encaminar-se cap a Girona ciutat que no de relacionar-se entre les mateixes poblacions empordaneses. Sí,
sobre això, exacte, sobre això li volia dir, probablement hi hagi molta gent del Baix a qui li quedi més lluny anar a Figueres que anar a Barcelona a vegades.
Efectivament, això és així, és a dir, hem començat parlant del 36, en aquells moments les comarques es definien en funció dels mercats, i el mercat era el punt doncs de neuràlgic, el punt de relació dels habitants d'un territori. Avui en dia aquest concepte ha quedat sobrepassat i són unes altres les relacions humanes que es realitzen en el territori i que fan doncs que aquests conceptes hagin estat superats. Per tant, jo crec que no ha estat el Montgrí, però han estat les comunicacions i els poders de decisió i de prestació de serveis.
Vostè va pronunciar una conferència a l'Escala sobre aquest tema i apuntava com una de les com un paràmetre preocupant de, diguem-ne, de la radiografia social de la comarca, apuntava a la desescolarització de la comarca i en feia en certa manera una mica responsable el sector serveis lligat directament al turisme. Jo li he de dir que a mi m'ha fet il·lusió llegir això, m'ha generat tristesa, però m'ha fet il·lusió perquè fa uns mesos llegíem que el Baix Empordà és la comarca també amb la nota més baixa de la selectivitat, i preguntat, allò fent una enquesta ràpida, les respostes que teníem eren que aquí es vivia prou bé i que costava relativament poc trobar una feina relativament ben remunerada.
Aquesta és una idea potser que la gent de fora de l'Empordà pot tenir, segur que la té, i potser és una idea que fa uns anys podria tenir una certa realitat. Aquí avui no es viu prou bé. L'Empordà és una comarca amb problemes i com heu esmentat, doncs la desescolarització als 17 anys. L'Alt i el Baix Empordà són les dues comarques de Catalunya que tenen la taxa d'escolarització més baixa de tot el país. L'Alt Empordà la primera, el Baix Empordà la segona, i això que ha produït, hi ha una raó fonamental, és a dir, per l'economia que tenim. Tenim una estructura econòmica que més de tres quartes parts és el sector serveis, i dins el sector, serveis, les activitats, les ocupacions de poca qualificació professional són les que predominen. El comerç més hostaleria és el 40% del sector serveis, quan en el conjunt de Catalunya és el 29%, és a dir, estem a 11-12 punts per sobre de Catalunya. Aquesta baixa qualificació professional que hi ha en el mercat de treball fa que molts nanos, quan acaben l'obligatòria, no tenen necessitat de continuar estudiant, perquè veuen la o tenen, més ben dit, la necessitat d'entrar en el mercat de treball per raons de caire familiar, de caire social, i evidentment sense cap formació on van a treballar en aquests segments que no requereix qualificació. I això fa, doncs, aquest abandonament prematur en el sistema escolar sigui el més alt a l'Empordà, repeteixo, l'Alt Empordà la primera comarca de Catalunya, el Baix Empordà la segona, amb motiu d'aquesta estructura econòmica que tenim, d'un sector serveis molt potent i on les activitats de poca qualificació professional són les que predominen. I això què comporta? És a dir, això comporta alhora que aquestes activitats professionals són avui en dia les que tenen un nivell retributiu més baix, i d'aquesta manera ens trobem que la renda familiar per càpita a l'Empordà és de les més baixes de tot Catalunya. En aquest sentit, només dic que l'Alt Empordà és la tercera comarca catalana amb la renda familiar per càpita més baixa i el Baix Empordà la cinquena. Per tant, són uns indicadors que ens han de posar en estat d'alerta. Vol dir que alguna cosa no funciona en l'Empordà, i ara que em dic l'Empordà no faig distincions.
Sí, 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 ens referim a tot el territori.
I el Baix Empordà.
I escolta, i com ho hem de solucionar això? Perquè realment la pressió turística i la constant necessitat la constant necessitat, diria, de aprofundir més en el turisme, etc, i sempre parlant del mateix tema com a generador d'activitat econòmica, sembla molt difícil revertir aquesta tendència.
Sí, no és fàcil. En primer lloc, en el sector turístic, que és un sector important i ha de continuar sent un dels motors de la nostra economia, el que cal és de que no es basi en un model de mà d'obra de vareta. Per tant, el sector turístic hauria de ser un sector més qualificat, és a dir, que també hi hagués més exigència de qualificació professional i alhora amb uns nivells retributius molt més alts. Cal tenir en compte que el salari brut mitjà del sector turístic és de 15.500 euros bruts anuals, quan la mitjana del salari...
Això al mes no representa ni 1.000 euros.
Exacte. Estem parlant d'aquestes xifres sense aquí descartar que hi ha un fons d'economia submergida que no aflora. Però que aquesta és una altra...
aquesta és una altra batalla.
De les debilitats del sistema. Deia això, és a dir, enfortir que el model turístic tingui també un altre nivell salarials, i per altra banda el que cal apostar d'una forma ferma és per la diversificació econòmica de l'Empordà. En aquest sentit és bàsic tenir una formació professional que sigui adaptada a les noves activitats que s'haurien de prestar en el nostre territori. Si volem que el nostre territori tingui un sector serveis de valor afegit, que tingui la nova indústria, que tingui, doncs, aquests sectors tecnològics que avui en dia són els que marquen la tendència. En aquests àmbits ens cal formació professional, tenir el mercat de treball preparat perquè aquestes noves activitats es puguin acollir en el nostre territori. I a partir de tenir una formació professional que permeti aquesta nova activitat econòmica, el que hem d'apostar decididament, doncs, com deia, és perquè l'Empordà deixi de ser un monoconreu. És a dir, no podem basar tota la nostra economia en un sector econòmic, en aquest cas fonamentalment el camp del turisme i del comerç, en definitiva del sector serveis. Apostar per aquesta diversificació, apostar perquè torni a haver-hi indústria a les nostres comarques, és en aquest sentit molt preocupant. La desindustrialització que s'ha produït en aquests darrers anys, en aquest segle XXI, que fa que tant mal com el Vall Empordà hagin viscut un procés de desindustrialització molt preocupant. Per tant, hem de diversificar l'economia, hem d'apostar per sectors estratègics, hem d'apostar per la desestacionalització del turisme. No podem que el turisme només sigui una activitat de 2 mesos l'any, que la temporada alta només es redueixi a la temporada d'estiu. Tenim un territori molt singular, tenim un territori amb una qualitat paisatgística, amb un patrimoni cultural, amb un patrimoni natural, amb uns valors arquitectònics i també culturals i artístics que han de fer de l'Empordà un lloc per visitar-lo tot l'any.
Sí.
I aquesta desestacionalització del turisme també comportaria no només més activitat, sinó també activitat més qualificada.
De totes aquestes alternatives que plantejava, més industrialització, més formació, més desestacionalització, em fa l'efecte que l'única per la que s'està apostant una mica és aquesta desestacionalització del turisme, que vaja, podria ser un primer pas, però em sembla que no va ni a velocitat de creuer ni és vaja, que no es treballa més en les altres línies, m'atreviria a dir. Em fa l'efecte també que aquí fa falta també més centres d'investigació i de recerca i més centres culturals que generin activitat cultural i per tant també feina derivada de les professions relacionades amb la cultura. Però vaja, en qualsevol cas, posarem un parell o tres de ciris a la verge, aviam si algú en algun moment determinat decideix apostar per aquesta línia, no li sembla?
Efectivament, cal conscienciació en el territori. Jo crec que el territori necessita en aquest sentit lideratge per afrontar els canvis que són imprescindibles. Lideratge que hi ha d'haver-hi en el sector públic, i en aquí el paper del municipalisme és clau. Jo crec que són els nostres alcaldes i les nostres alcaldesses les que han d'estar al front d'un projecte consensuat a nivell empordanès, però també al seu costat es necessita una societat civil articulada, estructurada, que avui en dia no existeix. Avui en dia la societat civil empordanesa és un veritable reina de taifes, és a dir, hi ha iniciatives molt lloables en alguns camps. Posem per exemple en el món del vi la DEO Empordà fa un treball esplèndid en aquest sector. En el camp de l'hostaleria, l'associació Costa Brava Centre també fa un treball esplèndid en aquest àmbit, però no hi ha una institució que plegui a tot el món econòmic empordanès, en el món social, per treballar plegats en la constitució d'un veritable lobby que busqui els canvis que són imprescindibles per redreçar la situació actual, que és una situació amb molts semàfors vermells en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social, i que requereix d'aquesta força que neixi des del propi territori per uns canvis que en alguns dels casos no en fem prou en què hi hagi aquesta sensibilització en l'Empordà, sinó que requereix també de compromisos de més enllà de l'Empordà per començar a canviar les coses.
Senyor Banguer, ha parlat vostè de reina de taifes, el veig realment molt crític amb el tema.
Sí, perquè l'Empordà no té una veu no té una veu, diguem-ne, que la defensin en l'àmbit social i econòmic i que plegui els diferents sectors que tenim en el nostre territori, en el nostre petit país. Per tenir, no tenim una cambra de comerç d'àmbit empordanès. En tenim dues, exacte, de petites, de sí, caire local, a Palamós i Sant Feliu de Guíxols, però no tenim una que ens aplegui. O no hi ha una associació en el món del turisme única per tot l'Empordà. N'hi ha diverses,
sí, diverses, sí,
d'àmbit territorial, algunes al Baix Empordà, unes altres a l'Alt Empordà, i encara que no representen el conjunt de la pròpia comarca. És a dir, ens falta, jo crec, que una veu, un estament, un fòrum, un espai on tots els sectors se sentin estiguin representats, de tots els sectors econòmics i també des del món primari. Tenint en compte que l'Empordà és de les comarques de Catalunya on el sector primari, el sector agrícola, té més força, és molt superior a la mitjana catalana. Per tant, un espai que permeti reflexionar sobre quines són les nostres debilitats, quines són les nostres amenaces, per poder jugar fort la carta de les fortaleses, que també les tenim.
Senyor Joan Armenguer, president de la delegació de la Fundació Catalunya Europa a l'Empordà, gràcies per atendre la nostra trucada. Una reflexió... Hem començat parlant sobre aquesta possible o sobre la viabilitat d'una unificació de l'Alt i el Baix Empordà, i hem acabat parlant del model econòmic ideal que hauria de tenir casa nostra a través de reflexions que em semblen molt interessants. Deia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Només en tot cas matitzar una cosa. La unificació que hem parlat a l'inici hauria de tenir un objectiu, que és que l'Empordà fos una vegueria. Avui per avui això és difícil, però jo crec que a mig, a llarg termini, ens hauríem de marcar com a objectiu que l'Empordà es pogués arribar a constituir en vegueria, que seria el que li donaria el poder polític, el poder administratiu, que avui no tenim.
Vejam, anirem veient si en algun moment es produeix una iniciativa real i tangible que vagi en aquesta línia. Senyor Armenguer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bon dia.